Matadepera Ràdio, benvinguts a casa.
A les portes de Troia, amb Albert Sánchez Carmona, Oliver Vergés i Alberto Retxe.
El 1909, la ciutat de Barcelona era una olla a pressió a punt d'explotar. Políticament, la capital catalana era el centre de la subversió a l'estat espanyol. Ja fos en la forma moderada i burgesa de la Lliga Regionalista, o en la seva forma més radical del republicanisme de les RUCs, Barcelona i Catalunya havien començat a desconnectar del sistema instaurat per la restauració borbònica. Espanya s'havia quedat sense cap colònia feia només 11 anys, i això era signe de descrèdit total a nivell internacional, però també entre la població catalana. A més, la ciutat de Barcelona sobrevivia amb enormes fractures socials. Estem parlant de l'època de l'esplendor modernista, amb la construcció de l'Eixample i de tantes altres obres d'art per part de la burgesia adinerada, però també estem parlant d'una època en la qual la majoria dels ciutadans eren obrers que amb prou feines guanyaven suficient per a la seva subsistència. Les grans desigualtats entre barcelonins, amb una bona dosi de discursos rupturistes i subversius, va crear el caldo de cultiu més adequat per a l'explosió social. Aquesta flamarada no arribaria fins al 26 de juliol de 1909, quan els obrers van prendre la ciutat durant els episodis que coneixem com la Setmana Tràgica. Què va portar els barcelonins a revoltar-se aquells dies de juliol? Qui va liderar el descontentament ciutadà? Per què no va triomfar la rebel·lió popular? Totes aquestes respostes i moltes més aquesta nit a les portes de Troia. Molt bona nit, una setmana més, estem aquí a les portes de Troia, Matadepera Ràdio. Recordeu a tots els que ens escolteu que podeu seguir-nos a través de facebook.com/portesdetroia o a través de twitter.com/portesdetroia, i enviem també una forta abraçada a totes les persones que ens escolten a través del podcast, ja sigui a través de la plataforma iTunes o a través de la plataforma iVoox. Sense més dilació, entrem ja amb el tema, parlant amb el nostre historiador de capçalera, Oliver Vergés. Molt bona nit.
Molt bona nit.
Per què li diem Setmana Tràgica si potser la durada en el temps va ser la d'una setmana, realment?
A veure, fins a restablir la normalitat, sí que és cert que doncs, quan hi ha una explosió social d'aquestes característiques, difícilment en 2 o 3 dies els conflictes tornen a la normalitat. Però el cert és que els enfrontaments realment al carrer, la crema de convents i aquesta situació d'explosió social va durar realment 3-4 dies, i gairebé que dijous a la tarda la majoria de situacions conflictives ja estaven estabilitzades, excepte alguns reductes. Per tant, parlem de setmana, però realment el conflicte més dur va ser 4 dies d'aquesta setmana del 26 de juliol de 1909.
I clar, no podem parlar de setmana, potser perquè no és una durada, però com també era una mica que els conflictes ja venien formant-se durant tot el mes, no?
Doncs va ser gairebé que podríem parlar d'uns mesos d'una situació realment difícil a nivell social, a nivell polític, perquè també hi hauran caigudes de governs, etc, etc, etc. Per tant, realment són uns anys d'aquest final de l'època de la restauració economista o borbònica que són anys difícils políticament.
Sí, era una restauració que no era precisament molt ferma ni estava molt aposentada. Doncs avui, els que ens esteu escoltant, direu, falta l'Alberto. L'Alberto Retxe no ha pogut venir avui perquè no es troba en disposicions d'estar aquí, però li enviem també una forta abraçada i que recuperi, que estigui amb nosaltres per la setmana que ve. Doncs, si et sembla, Oliver, comencem parlant d'aquest marc històric que estàvem dient que era un període força convuls el que conduïa a aquesta setmana tràgica. Com estava Catalunya i Espanya en aquells moments?
Bé, hem parlat del tema de de la reforma aquesta canovista borbònica que va permetre aquesta restauració política a finals del segle XIX, que bàsicament consistia en la creació d'una mena de torn de partits, de torn pacífic, que va ser el senyor Cánovas del Castillo doncs, qui ho va dissenyar, sí. I bàsicament consistia això, en un torn de partits. Durant 2-3 anys governava un partit, ja fossin conservadors o liberals, i després, al cap d'un temps, es feia unes eleccions que estaven totalment allò, amallades i preparades. Es feien en un despatx de Madrid que es feia una pissarra i en aquell despatx es decidien doncs, quins diputats sortirien per cada circumscripció i després el que es feien aquestes falses eleccions i canviava el govern i així passaven doncs, uns 2 o 3 anys més fins que algun petit conflicte o alguna cosa deia però escolta, fem eleccions, anem a les urnes i es feia aquest nou sistema. S'assegurava d'aquesta manera que els dos partits majoritaris tinguessin la seva quota de poder, s'evitava que hi haguessin grans desavinences perquè estava tot pactat i s'evitava doncs que hi hagués un model democràtic que al cap i a la fi era el que començava a posar-se de moda ja a finals del XIX.
Sí, de fet, de democràtic tenia poc, perquè trobàvem aquests dos partits, que tampoc els hem d'entendre des del punt de vista dels partits polítics ni actuals ni de fa 20 anys. És una cosa que eren cacics que dominaven més o menys el territori.
Sí.
I que quan...
Eren aquests personatges destacats, sobretot a nivell més de la ruralia, no? Aquests cacics, com bé deies, no? que al seu voltant aplegaven aquestes fidelitats clientelismes, que això els permetia ja ser dominants en les diverses circumscripcions, províncies, etc., i que després doncs, estan ben relacionats amb els diversos partits i els seus caps doncs, aconseguien el seu acte de diputat, i bé, estaven allà un temps, després venien uns altres, i així anar fent, però tot molt preparat i com bé diem, no? És en un despatx de Madrid que es preparaven les eleccions.
Bé, sí, unes eleccions curioses. En comptes que la gent votés i sortissin els diputats, no, els diputats es triaven i clar. Llavors ja doncs, s'havia de votar, es feien les tupinades necessàries, sí. Es feia tot el que fos possible perquè sortís allò.
Era una ficció democràtica.
Una ficció democràtica, però que aquesta ficció va començar a escardar-se, no?, en algun territori d'aquest estat espanyol.
Va començar a escardar-se per Catalunya, on hi havia ja nous moviments socials que estaven sortint, sobretot a la ciutat de Barcelona, i primer de tot hauríem de parlar potser de la Lliga Regionalista, aquest partit de Prat de la Riba i de Can Bó, que a finals del XIX doncs, començarà a néixer aquests sectors catalanistes que estaven eclosionant, i després també els radicals més del món vinculat al lerroxisme. En aquest 1901 el que es fa és unes eleccions i llavors el que fa la Lliga és assegurar-se de que a les urnes realment s'hi està fent unes eleccions democràtiques, comprovant que no hi ha tupinada, que no hi ha falsificacions, etc. Mm-hmm. Llavors el que fan és crear una xarxa d'interventors al llarg de Barcelona, perquè fer-ho a tot Catalunya era impossible, llavors decideixen concentrar-se només a Barcelona, que realment eren pocs diputats els que hi havien, els que s'elegien, però ja era una manera de trencar aquesta mena de partitocràcia, no? Sí. Llavors, aquesta xarxa d'interventors de la Lliga el que va fer doncs, va ser controlar les urnes i en el moment de fer el recompte va dir que lluitarien allò vot a vot, el mateix que volia també fer l'ERUX, tot i que no tenia la capacitat doncs, de fer aquesta pressió. El que va fer l'ERUX, però, va ser dir que aniria al recompte també a veure com es comptaven aquests vots i va convidar tots els seus fidels a anar al lloc on es feia el recompte, de tal manera que creava allò com una mena de pressió social, no? Jo no tinc una xarxa d'interventors per pressionar, sí. Però ja tinc aquí totes les meves masses a fora que si realment feu alguna cosa que no agrada, alerta el que pot passar. Llavors, tenint en compte que les eleccions ja estaven preparades, que la victòria dels partits del torn pacífic estava més que assegurada, van dir, mira, escolta, no ens compliquem la vida, deixem realment si volen tenir els seus diputats que els tinguin, i aquí amb aquest procés del 1901, aquestes eleccions, doncs va ser la ruptura que va permetre doncs, a les forces catalanistes també entrar en aquesta òrbita del Congrés espanyol.
Però clar, es trencava el torn de partits a Catalunya, però com que dominava la resta d'Espanya era irrisori, sí, no servia de res que a Barcelona els diputats fossin triats de forma democràtica.
No, de fet no es trencava ni a tot Catalunya, era només l'inici a Barcelona, per tant, era una quantitat de diputats que home, a Catalunya potser era més destacada, però el que és el global de tot Espanya representava molt poca, un nombre molt petit. Però ja començava a ser una esquerda en aquest règim, en aquest model, no? I, clar, aquesta esquerda ja es van amplificant i després es va ampliar a Catalunya. I després tot això ja a la dècada que va de 1910 a 1920 ja començarà a esquerdar-se més de manera clara.
Un cop aquestes forces, que són totes dues subversives, d'un tarannà totalment diferent, eh? No,
sí.
No podem comparar... O sigui, la Lliga Regionalista, que és un partit més modern que els partits conservador i liberal, però que tampoc acabava de ser un partit dels més moderns.
No, era l'element que introduïa era el catalanisme,
sí,
i la defensa d'aquest recuperació de l'autogovern que es va cristal·litzar en la Mancomunitat.
Era un grup burgès, conservador, i en canvi, a l'altra banda, trobem el republicanisme lerroxista, que comença sent una cosa totalment radical. Després s'anirà apaivagant, sí, amb el pas de les dècades i acabarà a l'altra banda, però comença...
La clau del lerroxisme és que és el partit que introdueix la política de masses del segle XX a Barcelona i a Espanya. I això, aquest model polític que ja començava a desenvolupar-se a Europa, aquí no es coneixia. Aquesta política més de massa, de fer grans actes, de mobilitzar... un grup nombrós de persones i tal, això no s'estava fent. En canvi, Lerroux serà capaç, aquest, li deien el rei del paral·lel, doncs serà capaç de posar en pràctica aquesta política de masses europees a l'estat espanyol. I per això serà molt important i serà una de les claus de la política del segle XX a Espanya.
Sí, que Lerroux és un polític que va néixer a Còrdoba,
sí,
però que va venir a Barcelona a triomfar perquè Barcelona era la ciutat moderna, la ciutat on podia trobar els elements necessaris, els obrers descontents...
Efectivament, era on realment hi havia la industrialització. Sempre s'ha parlat també de la industrialització basca, que això és més aviat un mite, i a Madrid també era molt limitat a tema d'impremtes i alguna cosa, sí, així, però molt secundària. Era Barcelona la ciutat industrial per excel·lència i era aquí on un model de masses obrer realment podia funcionar.
I clar, per què podia funcionar? Hi havia aquests obrers, vivien d'una forma digna o hem de suposar?
No, tot i que hi havia hagut un creixement a finals del XIX i sobretot aquesta època final de les colònies, sobretot de Cuba, havia estat gairebé un monopoli català. Eren els catalans els que tenien aquests territoris pràcticament dominats per molt que fos el titular fos Espanya. Eren els catalans els que tenien el monopoli del comerç amb aquestes colònies. Clar, això es va trencar. Però tot i així, tot i la ruptura d'aquest model, hi havia hagut una situació de creixement molt bo per la burgesia i pels aquests sectors catalanistes acomodats. Aquesta millora econòmica, aquesta millora de creixement, no es va traduir però en una millora salarial, cosa que no ens sorprèn, en una millora salarial pels sectors obrers que tenien uns salaris ínfims, llarguíssimes jornades laborals i un estat del benestar que en aquell moment era res absolutament. Per tant, no tenien cap tipus de cobertura, cap tipus de suport assistencial en cas de necessitat. Qui, per exemple, donarà una mica de suport assistencial serà justament partits com el lerroxista, que crearan una petita xarxa i que això també explicarà el seu èxit. Però bueno, això no hi podem entrar avui. Però sobretot tenir aquesta idea, doncs, que la situació social de la majoria de barcelonins era tristíssima.
Clar, i era un, com dèiem abans, una olla a pressió, perquè trobem que és la mateixa època en què s'està construint, per exemple, el Parc Güell, que és una ostentació de la riquesa,
sí,
del art, que és el modernisme. En canvi, la gran part dels barcelonins vivien en la més absoluta misèria. I en aquesta ciutat convivien els dos polsos. I el poder el tenia els rics, però és que el pobre ho veia i estava treballant al seu costat. I llavors, aquest frec a frec també va erosionant una mica l'estructura social.
Sí, sí, efectivament. Tot això ja s'estava gestant, com bé tu has dit a la introducció, ja s'estava gestant un caldo de cultiu que era idoni perquè hi hagués una situació d'explosió social.
Sí, de fet, hi ha un comentari molt curiós, no?, del governador civil de Barcelona en aquella època, que deia que a Barcelona la revolució està preparada sempre, no? Que surt cada matí a passejar, es passeja pels carrers, si veu que hi ha les condicions necessàries per esclatar, esclata, i si no, doncs es torna al llit, però el dia següent torna a haver-hi les possibilitats d'esclatar una revolució. Així que era una cosa que el propi estat ja veia...
Ja n'era conscient.
Era conscient que allò podia esclatar en qualsevol moment. Però abans que esclati aquesta setmana tràgica, hem de parlar també de dos corrents, podríem dir-la ideològics, filosòfics, no sé exactament com, però d'expressió popular, que també estaven molt arrelats i que eren l'antimilitarisme i l'anticlericalisme. Hi havia dos objectius clars.
Sí, de fet, en aquesta situació de conflictivitat social o de problemàtica social hi havia dos elements importantíssims, que la societat es caracteritzava per aquests dos elements. D'una banda, un profund antimilitarisme i d'altra banda, un profund anticlericalisme. L'antimilitarisme venia sobretot de la qüestió de les quintes, de les lleves, que afectaven a les classes baixes, perquè quan es cridava als joves que havien d'anar a formar part doncs, de l'exèrcit espanyol, aquests joves hi havien d'anar o podien enviar un substitut. Aquest substitut normalment era pagat. Valia 1.500 pessetes doncs, pagar un substitut que anés a fer el servei militar per tu. Clar, qui podia pagar-s'ho? Doncs, òbviament, només s'ho podien pagar els rics.
Clar, i això també entrem amb les fractures socials que hi havia abans i a sobre teníem un exèrcit que pràcticament era una condemna a mort perquè en els últims 10 anys amb la pèrdua de les colònies, tot havia estat derrota rere derrota i mort, i ja no tant la derrota, sinó també les malalties i tot.
I sobretot quan t'enviaven al Marroc. Clar. Aquesta era la destinació per excel·lència. Per això les classes populars parlaven de l'impost de sang, perquè realment contribuïen a l'estat amb la sang dels seus fills, que normalment o morien o tornaven també profundament amb situacions de mutilacions, etcètera, per culpa de la guerra. I en una situació que no hi ha estat del benestar, quan un fill o un marit jove moria, realment la vídua o els pares o qui fos es quedava realment sense el suport d'aquest salari, i com que no hi havia estat del benestar estaven condemnats a la profunda misèria.
Ja era arrodonir encara més. De fet, exactament. Hi havia una expressió popular que era fill quinto i sortejat, fill mort i no enterrat.
Efectivament.
Perquè eren molt conscients que si una persona li tocava anar a fer la mili, a fer el servei militar, acabaria mort i no tornaria a casa. I a sobre només hi van els pobres. Doncs això també crea un sentiment en contra de l'exèrcit, però que no és l'única cosa que crea un sentiment en contra de l'exèrcit, sinó que l'exèrcit, per mèrits propis, sí, també aconsegueix que la gent es regiri en contra seva.
Sí, el 1905, de fet, es va produir els famosos assalts al Cucut i a la Veu de Catalunya per part de militars de l'exèrcit espanyol. El problema venia, o la situació, aquest conflicte es va esdevenir perquè el 1905 el Cucut era un setmanari d'aquests humorístic, gràfic, per fer una comparació, tipus el Jueves,
sí,
d'avui en dia.
Sí, seria el Jueves de l'època.
I van fer un acudit gràfic, que era un grup de gent celebrant un banquet, i llavors s'hi acostava un militar i preguntava a algú què s'hi celebrava, i diu, és el banquet de la victòria. I diu, ah, llavors això no està relacionat amb l'exèrcit, perquè l'exèrcit sempre perdia. Aquesta era una mica la relació. I us el penjarem en el Facebook perquè pugueu veure aquest acudit, però sobretot va ser una ofensa. Els militars s'ho van prendre com una gran ofensa a l'orgullo patrio i espanyol de l'ejército, i el que van fer va ser les tropes que hi havia en aquell moment a Barcelona, segurament a Montjuïc, doncs van decidir a la nit assaltar a les seus del Cucut i de la Veu de Catalunya. En conseqüència, el govern va dimitir, i el nou govern, en comptes de criticar i castigar aquest assalt, el que va fer és va justificar-lo, dient, home, ja s'entén que pobres militars després d'aquesta ofensa, cosa que no va agradar, gens, que no es critiqués gens aquesta decisió. I a més, per deixar el rizo,
sí,
el govern va crear la llei de jurisdiccions militars perquè totes les coses que fossin ofensa cap a l'exèrcit fossin jutjades per un tribunal militar, que era l'arbitrarietat absoluta.
No hi havia cap absoluta garantia. Sí.
Per tant, poca democràcia, i a més, no es podia dir res perquè la justícia hagués estat controlada pels militars si es criticava doncs, aquest sector, no? Mm. I a més tenim l'anticlericalisme.
Sí, de fet tenim aquí dos objectius, com dèiem abans, els militars, però també l'Església.
L'Església, perquè estava fortament vinculada amb l'Estat, tenia molts privilegis econòmics i molt de poder, a més controlava l'educació de les classes benestants, i per tant doncs, tenia un control sobre aquests sectors que a més eren els que governaven, i es veia l'Església com un dels mals del moment. Per tant, qualsevol tipus de revolta social, qualsevol tipus d'explosió d'aquestes característiques, era evident que tindrien l'Església com a objectiu.
Doncs si et sembla, escoltem un discurs de l'època per també captar una mica l'ambient contra l'Església. Rebelaos contra todo, no hay nada o casi nada bueno. Rebelaos contra todos, no hay nadie o casi nadie justo. Sed arrogantes, sed imprudentes, sed osados, luchad, hermosa legión de rebeldes. Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses. Alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie. Penetrad en los registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para que el fuego purifique la infame organización social. Entrad en los hogares humildes y levantad legiones de proletarios para que el mundo tiemble ante sus jueces despiertos. Hay que hacerlo todo de nuevo, con los sillones empolvados, con las vigas humeantes de los viejos edificios derrumbados. Pero antes necesitamos la catapulta que abata los muros y el rodillo que nivele los solares. Seguid, seguid, no os detengáis ni ante los sepulcros ni ante los altares. No hay nada sagrado en la tierra. El pueblo es esclavo de la Iglesia. Hay que destruir la Iglesia, la tradición, la rutina, los derechos creados, los intereses conservadores, el caciquismo, el clericalismo, la mano muerta, el centralismo y la estúpida contextura de partidos y programas. Muchachos, haced saltar todo eso como podáis. Luchad, matad, morid.
Rebeldes, rebeldes. Discurs de 1906 d'Alejandro Lerroux. I bé, mostrats... suposo que queda prou clar, no?, després d'escoltar Lerroux.
Sí, són paraules dures, eh? Acaba dient això de luchat, matat, morit.
Exacte.
I feu tot el que sigui
està
en contra de
la revolució, no? Però, a més, a part d'aquesta situació, que podríem dir-ne de causes profundes, hi hauria una situació de causes immediates que són les que van provocar realment l'explosió del 1909.
Sí, és la gota que colma el vaso.
Efectivament. Hi havia... faltava l'espurna, no? I aquesta espurna... va venir una mica també per la situació al Marroc. Al Marroc hi havia... els espanyols intentaven tenir interessos econòmics i a més els intentaven defensar, allò.
S'ha d'entendre que Espanya havia perdut les colònies de Cuba, Puerto Rico i Filipines feia 10-12 anys.
Sí.
Llavors, el prestigi internacional d'un país eren les seves colònies, i Espanya no tenia cap colònia.
Exacte, l'imperi, aquell gran imperi on mai es ponia el sol, ara el sol es ponia en 5 minuts.
No hi havia més. I llavors Espanya el que intenta és buscar territoris sense colonitzar a l'Àfrica, però és que tampoc en queda molts.
Tampoc en quedava gaire.
Estan molt repartits. Quedava Etiòpia, que era un imperi antic que sempre havia estat, Libèria, que sota la protecció dels Estats Units, on tampoc s'hi podia actuar, i l'únic que quedava era el Marroc.
En aquesta zona del Marroc, que ja va ser objecte de disputa i fins i tot aquí va estar a punt de començar la Primera Guerra Mundial, però un conflicte amb els alemanys, etc. Però bé, en aquest territori és on els espanyols intenten crear els seus interessos colonials, sobretot a la zona aquesta del Rif i tal, però aquí... hi havia realment una zona era de tribus, una zona molt conflictiva, i realment era molt difícil de colonitzar i instaurar un poder fort, i a més tenint un exèrcit i un poder com el que tenia en aquell moment l'Estat espanyol. Llavors, és el que dèiem, no?, que els militars quan anaven al Marroc normalment en sortien escaldats. I en aquesta situació es va intentar fer una nova ofensiva per tal d'assegurar doncs, aquests, entre cometes, dominis i aquests interessos econòmics, i el que es va fer és mobilitzar els reservistes per ser enviats al Marroc. Aquests reservistes eren gent que ja havia fet la mili, aquest, el servei militar obligatori, i per tant eren gent que normalment ja estaven ja tenien el seu sou perquè estaven treballant, estaven casats, tenien fills, etc. Llavors, aquests reservistes, si anaven al Marroc, el que passava és que, a part de deixar la dona o els fills sense el salari principal, perquè també podien cobrar, però el salari principal era el de l'home, el que passava és que es quedaven sense el salari principal, i si a més aquest marit no tornava,
que era molt probable,
era probable, elles, bueno, la família es quedava sense cap tipus d'ingrés, o amb uns ingressos mínims que no els hi permetien sobreviure, i si tornava amb una situació de mutilació per algun tipus de problema, tampoc podia treballar.
Però llavors estem aquí una altra vegada, torna a aflorar aquesta desigualtat social, perquè estem en una guerra que les classes populars perceben com una guerra irreal o inventada, i legítima també, perquè es creen uns interessos econòmics al Marroc per part de les classes adinerades, sí. Evidentment els obrers no tenien interessos al Marroc, i es decideix que s'envia als exèrcits per defensar aquests interessos inventats per les classes dirigents. Però és que a més aquí entra l'impost de sang que parlaves tu abans, que és les classes burgeses adinerades no aniran a aquesta guerra, sinó que acabaran anant-hi els obrers a defensar uns interessos econòmics de les classes dirigents, i amb molta probabilitat de morir. O sigui, això...
Jo això ho resumiria...
Això és gravíssim,
jo,
no?
Sí, jo ho resumiria amb l'eslògan actual de que la crisi la paguin els rics. Sí. No? Jo penso que amb això sintetitzem tota aquesta situació, doncs, en el Marroc.
Sí, estàvem en una situació força similar, i aquí és on, quan comencen aquests reservistes a ser cridats a l'exèrcit i a començar a apropar-se cap al Marroc, començarà a esclatar, potser no, però començaran a veure els primers episodis de descontentament popular.
Sí, clar, un dels principals, molts reservistes eren de Catalunya, i un dels principals ports on van ser embarcats, òbviament, era Barcelona. Llavors, en aquests embarcaments ja hi havia una situació de certa tensió. Van començar el dia 11 de juliol de 1909, però quan va començar realment la tensió va ser el dia 18, que embarcaven els caçadors de Reus, que eren un batalló format principalment, doncs, per catalans. I aquests reservistes, el 18 de juliol era un diumenge, uh-huh. I aquests reservistes van travessar Barcelona pel centre en un diumenge, que era l'únic dia en què els obrers tenien festa, i la situació va ser aquelles imatges, no?, que diem de la història, bastant impactant, perquè... clar, imagineu-vos, doncs, un diumenge, la gent passejant en el seu dia de lleure, i allà, classes populars sobretot, i veient, doncs, com baixen un grup de joves reservistes que gairebé van a morir, no? Sí. Allò anant a buscar la mort pel centre de Barcelona, no? L'impacte d'aquesta imatge devia ser força important, i per això la població ja va començar a indignar-se, i va haver un augment de la tensió, i l'embarcament, tot i que finalment es va produir amb certa tensió i amb certs conflictes. Per tant, la revolta s'estava gestant, i a més en aquests dies hi començaran a haver els primers morts a la zona del Rif. Els obrers diran prou, i pel dia 26 de juliol, dilluns 26 de juliol, convocaran una vaga general.
A les portes de Troia.
Estem aquí a Matavera Ràdio encara parlant sobre la Setmana Tràgica, i per il·lustrar-ho, per ara començar aquests dies de la Setmana Tràgica, recorrerem a la nota que van publicar tots els mitjans, tots els diaris de Barcelona el dia 1 d'agost, que va ser el primer dia que se'ls va permetre la publicació, i és una nota en la qual els mateixos diaris ja deixen ben clar que ha estat feta d'acord amb les instruccions de la censura militar. O sigui, ja imaginem-nos més o menys quina mena de visió ens dona, i a partir d'aquí començarem a veure què va passar cada dia d'aquesta Setmana Tràgica.
Des de primeres hores de la madrugada, pequeños grupos recorren talleres, fábricas y núcleos obreros, invitando al paro general, que dicen acordado como manifestación pacifista. La invitación es fácilmente secundada y son escasos los incidentes a que dé lugar la generalización del paro. A media mañana, la mayoría de los trabajos están paralizados, Algunas tiendas tienen entornadas las puertas. Obsérvanse numerosos grupos, por ahora en actitud pacífica, entre los cuales se ven muchas mujeres que ostentan lacitos blancos en el pecho. Los tranvías siguen circulando y al hacerlos parar da lugar a incidentes y colisiones entre los huelguistas, la policía y la Guardia Civil. Frecuentemente se oyen disparos y toques de atención, seguidos de nuevos disparos. Los tranvías son detenidos, unas veces obstruyendo la vía, otros desenganchando el trolley. Algunos carruajes sufren desperfectos. Al mediodía, en el gobierno civil se reunió, ante la gravedad de las circunstancias, la Junta de Autoridades. En ella, el gobernador civil, el señor Osorio y Gallardo, entregó el mando al capitán general, don Luis Santiago. Durante la mañana y la tarde circularon noticias respecto a sucesos graves ocurridos en Tarrasa, donde fue incendiado el puente del ferrocarril y, al tratar de impedir el incendio, fueron heridos el capitán, un teniente y un guardia civil. De Badalona comunicaron que estaba interceptada la línea férrea y suspendida la circulación de trenes.
Bé, com hem comentat, la vaga va ser cridada, vaga general, el dia 26 de juliol, i aquell dia, ja a les 6 del matí, es van començar a produir les trobades d'obrers, i a la plaça Catalunya, una dona, Mercedes Monge, va fer una crida a la mobilització per evitar nous embarcaments. I aquesta crida que va fer es va traduir en una manifestació massiva per part de les dones. Les dones, en aquest moment, tindran un paper importantíssim. Ja ho havien tingut, per exemple, a la Revolució Francesa. Una de les manifestacions més importants que es va produir a la Revolució Francesa, doncs, va ser liderada per les dones, i aquí també van tenir un paper fonamental. A les 9 del matí del 26 de juliol, la vaga general era una realitat.
Sí, la vaga havia triomfat, i un dels símptomes en el qual es podia palpar si la vaga funcionava o no era el transport dels tramvies. Els tramvies eren pràcticament l'únic transport públic que hi havia, era el transport que utilitzava les classes populars, era el que es necessitava pel seu dia a dia, i llavors va haver-hi un pols molt graciós i molt interessant al voltant d'aquests tramvies. El governador civil va ordenar que els tramvies funcionessin passés el que passés, i de fet a cada comboi va posar dos o tres policies armats per fer que allò funcionés passés el que passés, encara que no hi pugés ningú i encara que potser el conductor fos una altra persona, però el tramvia havia de funcionar per donar aquella sensació que la vaga havia fracassat. Però llavors els obrers, sabent-ho això, que la vaga jugava al tramvia, van dir, anem a aturar aquests tramvies.
Exactament.
Si cal, a cop de roc. Doncs van començar a cop de roc, però clar, hi havia policies als tramvies. Els tramvies tenien escopetes, tenien pistoles, disparen. I aquí és on ja comença tot a escapar-se una mica de les mans. Quan els policies disparen amb armes de foc, els obrers no es queden amb les pedres, sinó que comencen a aparèixer les primeres armes de foc per part dels obrers. Algunes d'elles eren de propietat privada, eren seves, i altres preses en algun assalt, alguna armeria. Llavors això ja comença a escalfar-se.
Efectivament, aquí ja comencen a haver els primers xocs. A més, la resposta del govern va ser intel·ligent. Sempre l'Estat en aquestes situacions sempre respon de manera intel·ligent. Quan hi ha una manifestació a Barcelona, doncs responem amb pilotes de goma, i llavors ens passa el que passa. Doncs en la vaga aquesta del 26 de juliol, el que es va decidir va ser aprovar la llei marcial, i per tant el que s'obria és un estat de guerra a Barcelona. Els obrers podien ser disparats si les forces de l'ordre ho creien convenient. Sí. Evidentment, amb el que tu has comentat i amb aquesta situació, realment els enfrontaments eren qüestió de temps, i així es van començar ja a la tarda del 26 de juliol.
Sí, a la mateixa tarda, de fet, la policia, pel que es comenta a les cròniques de l'època i els historiadors que ho han estudiat, diuen que pràcticament les forces de l'ordre van com desaparèixer de la ciutat.
Sí,
van ser presa pels obrers.
Van començar els primers enfrontaments, però clar, les forces de l'ordre ja van veure que realment eren minoria, i van decidir replegar-se fins que vinguessin suport, que va venir de València, vinguessin suport de tropes de l'exèrcit, doncs, per tal d'apaivagar la situació.
I aquest moviment revolucionari, podríem dir, en aquests moments, en aquests primers moments del primer dia, sí que pot semblar una revolució, tenia un lideratge o era una cosa que no...
La qüestió va venir una mica motivada, doncs, perquè un comitè de vaga, doncs, va cridar a la vaga i això va es va secundar aquesta vaga. El problema és que quan d'aquesta vaga va començar aquesta situació de conflicte, que ja podem dir més de revolta, de rebel·lió o de revolució, no hi va haver un lideratge clar. I com que hi havia una fragmentació política molt gran entre que si obrers anarquistes, que si obrers radicals, que si altres sectors, potser, bueno, els socialistes eren dos o tres, potser, i altres sectors, hi havia aquesta gran fragmentació, no hi va haver un lideratge clar i no es van posar d'acord. Aquestes grans situacions que a Catalunya sempre ha passat, no? Que passen trens importants i que per veure qui puja primer o per decidir en assemblea qui puja i com s'hi puja, doncs passa el tren i encara ens quedem a l'andana discutint, no? I aquesta va ser una mica la situació. Tot i així, quan després es van buscar culpables, també es va acusar Ferrer i Guàrdia, que després ho comentarem breument, però Ferrer i Guàrdia, el pobre, que també feia anys que esperava ja aquest moment de revolució, ell se'n va enterar quan estava al Maresme, perquè ell vivia allà, sí. I va baixar fins a Barcelona, a més va baixar a peu, doncs, tenint en compte que no hi havia transports, va baixar a peu des del Maresme fins a Barcelona, va tenir algunes trobades amb alguns d'aquests sectors obrers, va veure que tothom anava a la seva, que allà no hi havia cap tipus de lideratge, i una mica emprenyat, doncs se'n va tornar a peu cap al Maresme. Vull dir, pobre Ferrer i Guàrdia, que sí. Després el van acusar, ara riem, però realment devia ser fort que t'acusessin tu de ser l'instigador de la revolució quan tu realment vols participar, et fots una caminada a peu i després, a més, has de tornar a casa a peu i emprenyat, no?
Vull dir... Clar, o sigui, Ferrer i Guàrdia probablement sí que volia ser líder de la revolució i fer una revolució, però no va poder.
Potser no liderar, però potser donar aquest corpus...
donar una coherència...
Donar una coherència al moviment i que sobretot el que pretenia Marx amb el seu manifest comunista després de les rebel·lions del 1848, doncs dir, donem als obrers doncs, un mitjà per dur a terme la revolució. Doncs, Ferrer i Guàrdia potser no hagués liderat, però potser hagués donat una mica aquesta coherència en el moviment. Tot i així, veient la situació i el desgavell que hi havia, també una mica els sectors obrers s'ho van trobar tot de cop, no? Que primer havia començat amb una vaga, que es pensaven que farien un dia de vaga, de protesta, i després, clar, van començar els conflictes i van dir, doncs, escolta, mantenim la vaga i van continuar, com ara veurem, van continuar els conflictes i tot això va tenir una escala increixent que va esdevenir realment una revolta social.
Sí, de fet, durant molts anys, en aquesta època del tot, les vagues, quan es convocaven, no es va convocar una vaga general a seca, sinó que es convocava una vaga general revolucionària.
Exacte.
A veure si passava alguna cosa. I aquí es van trobar que va passar alguna cosa i no estaven preparats.
Sí, els va agafar allò... bueno.
Ara no sabia jo què havia de fer.
Exacte,
amb aquesta...
Exactament.
Doncs passem al dia 27 de juliol.
La noche fue en Barcelona relativamente tranquila, pero aun cuando el paro creyóse que sería solo por 24 horas, y así parecía haberse acordado por algunos núcleos obreros, se vio desde primeras horas que la huelga iba a continuar. De los pueblos limítrofes recibiéronse noticias confusas, pues a mediodía las comunicaciones estaban cortadas, no quedando expeditas más que las de Francia. En Villanueva fue cortada la vía férrea y la telegráfica y la telefónica. Durante la noche, en el Pueblo Nuevo, fue incendiado un edificio que ocupaban las Padres Maristas. Se inician nuevos incendios con el de la Iglesia de San Pablo y el Colegio de los Padres Escolapios en la Ronda de San Antonio. A medida que van entrando la noche, desde los terrados y las azoteas, se ven surgir nuevos focos de fuego, reveladores de incendios de iglesias y conventos. Algunas comunidades han abandonado sus residencias, casi todas ellas antes del incendio, y algunas, las menos, mientras estos se inician, invitados por los mismos incendiarios en algunos casos. El tiroteo es continuo. La noche ha sido verdaderamente trágica. La relación aproximada de iglesias y conventos siniestrados es la siguiente: San Pedro de las Puellas, San Cucufate, San Pablo, Santa Madrona, Parroquia de San Andrés, Parroquia del Clot, Jerónimas, La Doncella.
Bé, el dia 27 de juliol van començar sobretot les barricades i les institucions ja per acabar-ho d'adobar finalment tot i per acabar de de fer una situació conflictiva, el que van fer és suprimir les garanties constitucionals, i si realment un obrer no estava fent el que tocava o es comportava d'alguna manera que alterava l'ordre social, doncs se li podia disparar sense cap tipus de problema. Per tant, hi era una situació de conflicte obert. A més, en aquest moment, i sobretot per aquest anticlericalisme que hem comentat al principi, doncs va començar la crema de convents a la ciutat. Els revoltats no tenien uns objectius clars, les institucions eren incapaces de frenar la situació, i l'única esperança que hi havia per part dels revoltats és que aquesta situació es reproduís en d'altres ciutats de l'estat espanyol, doncs, per crear realment un estat de revolta generalitzat. Tot i així, els altres sectors obrers que hi podia haver, obrers ho diem entre cometes, perquè sí, realment doncs, la industrialització era sobretot a la zona de Catalunya, doncs realment aquests altres sectors doncs, no van fer res. A Madrid van estar molt a l'expectativa, doncs, veient-les caure, i els pocs moviments que van fer no van ser ni situacions de posar en conflicte a l'Estat ni molt menys. Per tant, era simplement a Barcelona. I de fet, quan es van cridar les tropes que havien d'anar a sufocar aquesta revolta, se'ls va dir no que era una revolta social, se'ls va dir que era una revolta separatista, també en un discurs que ens pot sonar molt, per tal de demostrar a les tropes que aquests no estan volent-vos ajudar a vosaltres, perquè al cap i a la fi les tropes, els militars, eren els seus iguals però d'altres regions, sinó se'ls deia que estos són catalanes separatistes, doncs, que volen romper Espanya, no? I clar, bé.
Sí, això és més fàcil. I en aquest dia, una de les coses més rellevants, no?, que escoltàvem també, una enumeració d'esglésies i convents que van ser cremats, és la crema d'edificis religiosos, on també, per cert, les dones van tenir un paper principal.
Sí, sí, realment van jugar un paper fonamental en aquestes cremes, i de fet doncs, van ser bastants edificis que van quedar cremats. De fet, els establiments religiosos cremats en total van ser 80 en aquest conflicte, 33 dels quals eren escoles, 14 esglésies parroquials i 11 institucions benèfiques, i llavors hi ha un altre, doncs, sí, altres
que es van escapar, que passaven,
sí, que estaven altres edificis d'altres característiques.
Sí. És curiós, no?, perquè aquestes cremes tampoc van ser del tot salvatges, sinó que sovint també s'avisava a les persones de l'edifici perquè sí, sortissin, i llavors se'ls calava foc.
L'objectiu,
no?,
era la institució, clar, però
no eren
els clergues i la gent de l'església l'objectiu, com serà l'any 36 i en altres moments.
Sí, i un altre episodi curiós de la Setmana Tràgica van ser els jesuïtes, que va ser pràcticament l'única institució religiosa que es va respectar a Barcelona. I per què va ser? Doncs perquè potser eren una mica més intel·ligents i van estar armats. I llavors, quan van arribar les dones i els revoltats a cremar els jesuïtes, doncs ells van disparar amb armes de foc, i llavors aquell edifici es va respectar totalment.
Com dirien a la mitjana, era un Miles Christi, eh?
Sí. Doncs passem, si us sembla, al dimecres 28 de juliol.
El amanecer de este día es tristísimo. A pesar del espíritu de la población en todos, el desarrollo de los sucesos ha sido de una serenidad admirable, sin que el pánico llegase a producirse con la intensidad que lo grave de lo ocurrido podía haber suponer. Por las calles apenas circula nadie y, desde luego, no se ven grupos, atendiendo las indicaciones del bando que prohíbe su formación. Las primeras horas del día, hasta las 9 de la mañana, son de una calma solemne, apenas turbada por algún que otro tiroteo. Después de esta hora, vuelven a reproducirse los incendios en algunos centros religiosos que ya habían sido incendiados. Las tropas acuden a evitar, en lo que pueden, esos incendios, y se producen frecuentes colisiones que mantienen la alarma durante todo el día. La noche, aunque agitada, transcurre sin que la gravedad de los sucesos aumente.
Bé, el dimecres ja es va veure que allò no anava enlloc ben bé, el comitè de vaga es va dissoldre, i a més ja com que s'havien consumat moltes cremes d'esglésies, doncs també es va abandonar una mica la lluita per part d'alguns sectors, i tot es va anar com apaivagant, i van quedar els extremistes, no? Com sempre, aquestes manifestacions, com al final, sempre els que queden, no? Són sectors de... Doncs va passar una mica això, no? Que realment la revolta s'estava apagant, no hi havia objectius clars, l'únic que podia regir-la una mica, que era el comitè de vaga, es va dissoldre, i la situació doncs va quedar ja dimecres així una mica diluïda, i van quedar tot més frenat, no?
És curiós, perquè dius, sembla que la cosa no anava enlloc, home, una revolució, una vaga tan, més revolucionària que aquesta, probablement no hi havia hagut cap a Barcelona.
No.
I els dos dies ja ens desil·lusionem i diem això ja no va enlloc i ho deixem córrer.
Bueno, és el que comentàvem, no? D'aquesta fragmentació, de que no hi havia les idees clares, no sabien ben bé què s'havia de fer, no s'estava reproduint aquesta situació en d'altres ciutats de l'estat espanyol, per tant, doncs Barcelona estava allò
sola
en aquesta rebel·lió i, per tant, era difícil, no? Tirar endavant sense uns objectius... Més enllà de cremar i destruir, clar, cremar i destruir, doncs arriba un punt de que quan has cremat i has destruït, doncs què queda fer, no?
Doncs passem al quart dia de revolta, que serà dijous 29 de juliol.
La mañana, hasta las 9, la tranquilidad es casi completa. El vecindario se dedica a aprovisionarse, realizándolo sin grandes dificultades, aun cuando falta carne fresca y escasea algún otro artículo. Por la mañana, se asegura haber caído en poder de los revoltosos las armas del batallón de los veteranos de la libertad. Desde media mañana, el tiroteo es bastante vivo, especialmente en la parte izquierda del casco de Barcelona, en el Clot y en San Martín. En estos dos últimos sitios, la refriega ha sido bastante dura, habiendo jugado a la artillería. En la calle de Valencia, al incendiar nuevamente el convento de las Concepcionistas, el grupo que trataba de conseguirlo es tiroteado por la fuerza pública. La correspondencia pública expídese por mar a Tarragona. Se oyen frecuentemente disparos hechos desde los terrados de diferentes puntos de la población. Se realizan numerosas prisiones.
Combats es van mantenir ja d'una forma més esporàdica, sobretot aquest dia, i de fet les tropes venien ja de València, sobretot per mar, doncs, per sufocar aquesta revolta separatista, segons se'ls havia dit. I la veritat és que realment quan ja s'estaven acostant la revolta, la rebel·lió, la revolució, si es vol dir així, realment ja s'havia frenat, els combats eren molt esporàdics en alguns sectors de Barcelona, però bé, la cosa ja estava totalment sufocada gairebé.
Sí, de fet, en els primers moments, que no ho han comentat abans, però es van fer barricades a pràcticament tots els carrers de la ciutat, però aquí ja tot... Potser quedava la barricada, però si no quedava gent defensant-la, doncs...
No, també no servia de gaire.
I passem ja a l'últim dia que hem volgut recordar avui, que és el divendres 30 de juliol de 1909.
Amanece el día con tranquilidad. A las 2 de la tarde hay un nuevo tiroteo en las Concepcionistas. De 3 a 5 todo parece haber terminado en el centro de la ciudad y las gentes salen a la calle a sus quehaceres y en busca de noticias y periódicos de fuera. Se ponen a la venta algunos de varios kioscos de la Rambla. Pero poco a poco se producen algunas alarmas y vuelve a quedar despejada la vía pública. En la calle de la Universidad, y especialmente en la plaza de Letamendi, a las 5 de la tarde, hay un vivo tiroteo entre los incendiarios que pretenden pegar fuego a un pequeño convento de las inmediaciones y la fuerza pública que lo impide. Sin grandes dificultades circulan los carros para el reparto de la carne de los tablajeros. Las calles están a oscuras por falta de gas desde hace 2 días. Únicamente el alumbrado eléctrico luce en los que lo tienen.
Bé, malgrat que també hi va haver algun enfrontament esporàdic, podem dir que Barcelona ja estava tornant a la normalitat, la revolta havia estat aturada, sufocada, i els propis sectors que l'havien generat, doncs, també ja s'havien quedat a casa una mica, i el cap de setmana va ser tranquil i la situació, doncs, havia acabat.
I amb això s'acabava aquesta setmana tràgica, aquest moment en què els obrers de Barcelona van tenir la revolució que els hi va passar per davant i potser no van saber dirigir-la i no van saber agafar-s'hi i fer-la triomfar. Quin balanç, com va acabar tot això? Si es diu tràgica és perquè va haver-hi moltes morts o no precisament?
Aviam, pel que podia haver estat, realment no n'hi van haver molts. Els morts van ser 3 religiosos, entre 4 i 8 militars policies, és a dir, per tant, forces de l'ordre, 4 membres del personal de la Creu Roja i uns 104 civils aproximadament, uns 98 homes i 6 dones. Aquests van ser el balanç de morts. I els ferits, hi van haver 124 militars o policies, és a dir, forces de l'ordre, doncs, ferits, 17 membres de la Creu Roja també van resultar ferits i 300 civils o més de 300 civils, doncs, van resultar ferits aproximadament.
Home, per ser una situació d'explosió social a la qual s'arriba pràcticament a l'estat de guerra, No vull dir que sigui poc, però no semblen unes xifres especialment traumàtiques.
Un mort ja per si sol és un mort, però quan es fa balanç i de tot el que podria haver estat i de tot el que podria haver passat i la situació com podria haver acabat si realment hi hagués hagut un enfrontament obert entre molts obrers i moltes forces de l'ordre, la situació doncs podria haver resultat molt més conflictiva.
I quan tot això s'acaba, canvia la política espanyola? Afecta en alguna cosa tota aquesta gran rebel·lió?
Sí, el govern va caure, però el fet que el govern caigués...
Era una cosa força normal,
sí,
també la restauració borbònica.
Sí, hi havia un canvi de govern, unes continuïtats, per tant, no, tampoc podem considerar que això fos una conseqüència... de les importants a destacar. Jo penso que d'entre les conseqüències que podem destacar hi hauria, primer de tot, que començarà una repressió profunda per part dels sectors conservadors, no només cap als sectors més vaguistes o sectors més revolucionaris, sinó serà una repressió generalitzada cap a tots els grups que posaven en dubte l'Estat. L'Estat que realment funcionava en aquell moment.
Doncs pràcticament tota subversió... Doncs...
Podríem dir que les forces de l'ordre i les forces i els sectors acomodats van passar comptes amb tots aquests sectors revolucionaris.
Però això no va ser l'únic, no? També va haver-hi gent, va haver-hi penes de presó i execucions.
En aquest clima de repressió, doncs, hi van haver... de fet, a l'abril de 1910 ja s'havien detingut 1.967 persones, que és un nombre molt important, sí. Si tenien en compte, doncs, proporcionalment a potser els morts i tot el que havia passat, doncs 2.000 persones detingudes, i a més es van dictar penes a mort, de les quals, em sembla que se'n van dictar... 17, sí. Però només se'n van executar 5. Joan Miquel i Baró, que havia estat cap de la revolta de Sant Andreu, però per dir alguna cosa...
Sí, vés a saber, perquè tampoc no...
Antoni Malet, que va disparar i va cremar alguns béns de l'església. Eugenio del Hoyo, que era guàrdia de seguretat, que bueno, va disparar contra una patrulla. Ramon Clemente, un carboner que a més era deficient mental i que se'l va acusar doncs, d'haver ballat amb el cadàver d'una monja, i que, però bueno, que era una persona que tenia problemes. I bé, en cap d'aquests quatre havia estat ni líder de la revolta ni havia estat un dels que més va disparar ni que va matar més gent. Vull dir, tampoc es va poder demostrar, van ser persones...
Tampoc es buscava la demostració en aquest
no,
tipus.
No, es va buscar sobretot caps de turc. I realment el cap de turc que ha passat més a la història potser és Francesc Ferrer i Guàrdia, aquest llibertari que va construir l'escola moderna. Francesc Ferrer i Guàrdia és un personatge molt, molt curiós, que té una biografia molt interessant, perquè també es va casar amb una viuda... es va casar amb una viuda rica que li va donar... que li va deixar la seva herència i d'aquí va poder viure per crear aquesta escola moderna amb voluntat llibertària.
Sí, era un pensador important. Per
sí, sí, sí. Era un personatge important, però també un personatge curiós alhora, sí. com passa sovint. I ell, bueno, ja m'ha explicat quin va ser el seu paper a la revolta. Va ser...
Ja li hagués agradat, ell.
Ja li hagués agradat, ja li hagués agradat ser líder, però bueno, el seu paper va ser sobretot el de caminant, perquè va anar amunt i avall sense poder treure'n res, i de fet també es va intentar des del Maresme posar en contacte l'endemà amb aquests sectors per intentar lligar alguna cosa, però realment res va servir de res va servir tot això. El dia 13 d'octubre de 1909, doncs, Ferrer i Guàrdia va ser executat per part de l'exèrcit i per part de l'Estat espanyol.
I per l'obrerisme barceloní això va suposar també un punt a part, un canvi? O...
Aviam, des dels sectors obrers, que jo penso que aquesta seria una mica la gran conclusió que podem arribar, la sensació va ser que la revolta havia passat per davant i que ningú li havia obert la porta. És a dir, que la revolta estava trucant al timbre i que ningú li havia obert la porta. Difícilment els sectors obrers haguessin tingut o podrien haver tingut una oportunitat millor per fer la revolta social, la revolució social que tant esperaven, i realment doncs, per les circumstàncies que van ser i que hem anat comentant, doncs, ningú va obrir la porta a aquesta revolució a Barcelona l'any 1909.
Aquí deixem la setmana tràgica i passem a parlar de les efemèrides de la setmana.
Les efemèrides de la setmana.
Comencem recordant que el 13 de maig de 1981 va haver-hi un atemptat contra la vida de Joan Pau II a Roma.
Efectivament, el papa va ser víctima doncs, d'un tret que li van disparar doncs, en un atemptat i conseqüència d'això va ser doncs, la precària situació que va anar tenint el papa Wojtyla en els últims anys de la seva vida i que li va evitar sobretot doncs, una bona mobilitat i una situació doncs, d'estar bé, no? Realment, a part de l'edat, doncs, l'atemptat li va passar factura. Realment el seu anava a dir butxí però no el va arribar
a matar, sí.
El seu agressor va ser finalment perdonat pel papa en una situació doncs, que d'aplicació màxima de la religió, no? De la religió cristiana i del perdó, no? Realment, doncs, tot i haver patit aquest atac, doncs, va perdonar el seu agressor, que és potser el que més ha quedat, no? D'aquest atemptat.
I per últim, el 14 de maig de 1948 es proclama la independència de l'Estat d'Israel.
Doncs sí, acabava en aquells anys, va acabar el protectorat britànic sobre aquesta regió i molts jueus que havien tornat o que havien marxat de la zona d'Alemanya o d'Europa en aquells anys de Segona Guerra Mundial que havien anat al Pròxim Orient, doncs Ben Gurion i la seva colla van proclamar l'Estat d'Israel l'any 48, moment a partir del qual el Pròxim Orient, si ja hi havia hagut conflictes, però en aquell moment podem dir que es va desencadenar una escalada bèl·lica i de conflicte polític i social, no només amb els estats veïns, sinó sobretot amb la població palestina que vivia en aquell territori, que de fet era la legítima propietària d'aquell país i d'aquella regió, doncs a partir del 48 doncs, va començar aquest conflicte que avui en dia encara continua i que l'Estat d'Israel sembla potser el màxim interessat en què continuï i es mantingui per tal de legitimar doncs, la seva realitat.
Sí, malauradament la colonització europea allà ha deixat una realitat horrible en la qual trobem Síria, trobem Israel, trobem l'apartheid dins d'Israel amb
de fet,
els palestins.
Com a tot arreu, la colonització europea ha generat unes situacions que avui en dia potser ens haurien de fer reflexionar tots del que es va fer.
Doncs malauradament no tenim més temps per reflexionar-hi. Deixem aquí el programa d'aquesta setmana. Molt bona nit, Oliver Vergés.
Molt bona nit.
I a tots els que ens escolteu des de casa, recordeu que ens podeu seguir a través de facebook.com/portesdetroia i twitter.com/portesdetroia, on retrobem la setmana que ve. Molt bona nit.